retardar l'edat de jubilació als 67 anys és una de les propostes del govern de garantir la supervivència al sistema de pensions més enllà del 2023 i a la vegada estalviar 100.000 milions d'euros a llarg termini, així pal·liar el dèficit del govern espanyol, que arribaria a l'11,4%. De fet, ja arriba. Una proposta que ha obert un amplíssim debat a la societat i que tant l'oposició com els sindicats ja s'han afanyat a rebutjar. Tot això amb la crisi i el creixement de l'atur com a taló de fons. A l'Estat hi ha, segons l'EPA, 4,3 milions d'aturats, segons aquesta última enquesta que va fer-se públic divendres passat. Per parlar de tot plegat, agraïm molt la presència avui en aquest estudi del protagonista d'aquest cap de setmana, el ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho. Ministre, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Parlem aquests 26 minuts que resten, 25, per arribar a les 10 del matí de tot plegat. S'esperava tot aquest renou, en renou, ministre?
Home, aquestes... L'anunci d'una, no d'una mesura, sinó d'una proposta per començar a discutir i a debatre sobre un tema que és l'ampliació de l'edat de jubilació, lògicament a tots els països que s'ha plantejat no són propostes neutres, per tant origina un gran debat en la societat. Jo crec que això no és dolent. Això no és dolent, perquè és un tema que més tard o més d'hora s'ha d'abordar. O sigui, el creixement demogràfic apunta a que Europa en el seu conjunt, d'aquí a 15 a 20 anys, pues, hi haurà un envelliment important i haurem de fer front a aquesta realitat de canvi demogràfic. I jo crec que això s'ha d'abordar en temps, més enllà de prejutjar el resultat final d'un debat. Jo crec que el govern el que ha fet és, a partir d'aquí, atenent també una resolució que hi havia del Congrés dels Diputats i del Senat que instava el govern a que enviés al Pacte de Toledo una proposta perquè pogués ser discutida, pues el que ha fet el govern és enviar aquesta proposta i a partir d'aquí s'obrirà la discussió.
Dissabte, l'Enric Julián a La Vanguardia afirmava que l'anunci de la proposta de la reforma que va fer Zapatero havia agafat per sorpresa la majoria del govern espanyol i es preguntava si a vostè, ministre de Treball, també. Li trasllado la pregunta, ho sabia?
No solament ho sabia, sinó que he participat abans en aquesta proposta. Aquesta és una proposta que s'ha coordinat en la part final de la mateixa entre el Ministeri d'Economia, Presidència del Govern i el Ministeri de Treball. No, aquest anunci del president Zapatero no va ser de sorpresa. El president Zapatero ja va dir en el seu moment, i fa ja més d'un mes, va anunciar un calendari. El calendari establia que el dia 22 de gener el govern veuria un informe sobre reformes en el mercat laboral, el dia 22 de gener. I el dia 29 de gener el govern prendria coneixement de l'informe que presentaria el Ministeri d'Hisenda sobre el tema de l'estalvi pressupostari i el dèficit, que coneixerien el dèficit, i l'informe per enviar al Pacte de Toledo sobre el tema de pensions. Lògicament, jo crec que això es va complir el calendari, no va ser una cosa improvisada.
Sí. La proposta d'on neix? Del Ministeri de Treball o d'Economia?
La proposta neix del govern, amb el seu president al capdavant. O sigui, no, aquesta no és una proposta, lògicament. Una proposta d'aquesta naturalesa mai és d'un ministeri. Aquesta és una proposta que és del conjunt del govern.
Però neix on?
Home, neix... Aquestes propostes de caràcter econòmic, sempre hi ha dos ministeris que participen, que és el Ministeri de Treball, perquè per competència ha de participar. Sobretot dins del Ministeri de Treball, pues, la referència per l'avaluació, per la valoració, per l'aportació de dades, és la mateixa Seguretat Social. No hem d'oblidar que la Seguretat Social té suficient entitat per ella mateixa com realment per ser una institució de referència. Per tant, la Seguretat Social, el mateix Ministeri d'Economia, perquè tot això té translació als temes econòmics, i al final, per la naturalesa d'una proposta d'aquesta característica, Presidència del Govern.
Per què aquesta reforma? Què ens ha de portar?
Aquesta reforma, o el debat per parlar d'aquestes reformes, ve motivada, sobretot, per els canvis demogràfics que es produiran en els propers 20 anys a Europa. Nosaltres avui tenim 8 milions de persones, 8 milions de pensions per sobre dels 65 anys. En el 2020 tindrem més de 10 milions i mig. Quan arribem al 25, avui el pes de la població de més de 65 anys és del 16%, més o menys, eh? No dono xifres, a lo millor no aproximada. L'any 25 serà del 25%. El pes de la població de 65 anys serà del 25%. I l'any 2050, la gent de més de 65 anys representarà el 50%. Aquesta és la realitat demogràfica de la futura Europa. I dins de l'esperança de vida, després del Japó, nosaltres som el país del món que té l'esperança de vida més gran, la qual cosa és una dada altament positiva. Què vol dir això? Doncs que cada dia hi haurà menys gent que treballa. I, per tant, gent que ha de tenir una pensió, gent que ha de tenir una assistència sanitària, gent que ha de tenir uns serveis. I aquesta gent, lògicament, s'ha de... hem d'aguantar el pes econòmic que suposa tota aquesta gent per part de la gent que treballa.
Aquest debat és magnífic, ministre, però hi ha uns punts que, efectivament, vostè té tota la raó, l'esperança de vida s'ha multiplicat en els últims anys i continuarà sortosament aquesta multiplicació. Però, clar, també li puc preguntar, escolti'm, no és el mateix un manyà, un paleta, una persona que treballa a l'obra que un oficinista?
Estic totalment d'acord. Miri, fins i tot li diria el següent. Si vostè, jo no tinc aquí ara l'estadística, però si analitzéssim, per exemple, els sectors on s'han produït les jubilacions anticipades... veurien que no són sectors de, en funció de la penositat física de l'esforç de la feina. O sigui, el sector financer és el que més, jo crec que el que més prejubilacions de 52, 53, 54 anys ha produït. Llavors, això també s'ha de canviar. O sigui, jo crec que això s'ha de discutir. S'han de discutir dues coses. Primera qüestió. Una empresa que vulgui fer un ajustament de plantilla que estigui en benefici, no pot ser que una part d'aquest ajustament baixi a càrrec dels pressupostos. Això no es pot permetre. La segona consideració, home, no és el mateix. Una persona, depèn la feina que tingui, això determina també les seves condicions físiques per fer aquesta feina. Si una persona està en un andami, home, doncs als 65 anys té unes condicions molt pitjor que la persona que estigui, per exemple, en una oficina.
Interpreto el que està dient, que hi haurà algunes feines que es podrien jubilar abans que unes altres?
Home, jo crec que això és una discussió que s'ha d'obrir. De fet, en aquell moment ja existeix. O sigui, en aquest moment ja existeix. O sigui, no hi ha... Hi ha una edat legal de referència que són els 65 anys, però és evident que determinades cossos, determinades professions... tenen una situació que ho passen a segona activitat, ja es parteix de la base que una persona, quan arriba als 60 anys, segons el tipus de feina que hagi de fer, ja no està en les mateixes condicions. Per tant, jo crec que això s'ha de debatre, s'ha de mirar, i lògicament tot això es determina també una qüestió, que jo crec que hem d'anar cap a un futur molt més flexible. Per una altra banda, jo crec que hem d'incentivar també la permanència en la feina. O sigui, perquè també pot haver-hi gent que digui, escolta, és que a mi m'interessa continuar a treballar. Fins i tot haurem de flexibilitzar en un futur que la continuïtat en una feina, doncs potser no hagi de ser necessàriament al 100% de l'horari. Potser pot haver una persona que es jubila, digui, escolta, jo al 100% no, però resulta que és d'interès de l'empresa, és interès meu, o tinc una possibilitat, una oferta, de que en la meva experiència, el meu coneixement, jo anar a lo millor a aquesta empresa, pues igual puc anar i dedicar unes hores. Tot això, ara moltes coses d'aquestes ja hi són, però es tracta de discutir-les, de veure com tot això es flexibilitza amb un objectiu. Al final, l'objectiu quin ha de ser? L'objectiu és que hi hagi el major número de persones en el mercat de treball.
Jo li pregunto coses que s'han debatut molt a les cases aquest cap de setmana, per exemple. Sí. Home, està molt perfecte que es pugui ampliar l'edat de jubilació, però és clar, aquesta continuïtat de la gent gran dins del mercat laboral, el que pot fer és frenar l'ingrés de la gent jove en el nou mercat laboral amb determinades edats.
Mire, això, si ho mirem ara, en la situació que estem, lògicament, si aquesta mesura fos per donar una resposta a la crisi, seria una mesura dolenta. O sigui, no tindria molt de sentit que en un moment que el mercat de treball està destruint llocs de feina, que té vostè molta gent jove que no té feina, que ara la mesura immediata fos per resoldre el problema de la crisi sent d'ampliar l'edat de jubilació. Això no, però això no està pensat perquè el problema esdevingui des del mercat de treball. El problema esdevindrà des de la situació demogràfica. O sigui, el problema no és... O sigui, el problema ara, podem tenir ara un problema de crisi, un problema de feina, d'acord? Però és que d'aquí 25 anys el problema no serà aquest. El problema és que el problema és demogràfic. I com és demogràfic, si la gent s'envelleix i la gent treballa cada cop menys temps, i els joves, perquè necessiten també d'una formació, s'incorpora una mica més tard a la feina, doncs el que queda, la part activa que queda, el que fa és que cada dia s'està primant. I llavors, a partir de quan el sistema no aguanta. Per tant, l'anàlisi de futur és anàlisi demogràfic, és la situació demogràfica. Ara, en aquest moment, per això el govern, no la proposta, el govern el que diu és aquesta proposta que s'ha de discutir, en qualsevol cas, no hauria d'entrar en vigor abans de 3 o 4 anys.
Permeti'm, ministre, perquè abans parlava de les prejubilacions. Hi ha molta gent que ens estarà escoltant i que segurament està entrant en la possibilitat d'un pla d'aquestes característiques a la seva empresa. Televisió Espanyola, per exemple, que ha regulat els seus treballadors en molts casos en 50 anys, amb 50 anys, estem parlant del típic cas del que no ha de ser un sistema de prejubilacions pública?
Pues seria el cas en el que no hauria de ser, de cara al futur no hauria de ser. Perquè una televisió jo crec que pot reciclar el seu personal, i una altra cosa diferent és que aquest mitjà, en un moment determinat, necessite fer un ajust estructural perquè sigui un ens que no està en benefici, que estigui en pèrdua, i com a conseqüència d'un ajust estructural, doncs recorri a la jubilació anticipada. Puc posar un exemple que s'entendrà perfectament. Però si avui, com a conseqüència de la crisi, una fàbrica té 500 treballadors i ha de fer un ajustament de 200, perquè estructuralment la fàbrica ara el que produeix no necessita 500, necessita 300. Home, si d'aquests 300 hi ha 50 que tenen 59 anys, sembla raonable que siguin aquests els que baixin a l'ajustament i a la jubilació anticipada abans que agafar 50 persones de 30 anys. Sembla lògic. Ara bé, si aquesta empresa necessita fer un ajustament, no perquè l'han caigut les vendes, no perquè necessita produir menys, el 40% menys, sinó simplement perquè vol fer un ajustament per política d'empresa, però és una empresa que en la seva última compta de resultats ha donat benefici. Escolti, vostè podrà fer-lo.
Ahir, permeti'm, ministre, però ahir hi havia una entrevista que es repetia a molts diaris. El vaig veure al País, la vaig veure al Periòdico, la vaig veure a La Vanguardia, amb el nou president de SEAT, i feia, a La Vanguardia el titular era, després de l'acomiadament de 300 treballadors de SEAT, diu, no eren ganduls, però no rendien suficient. Què li semblen aquestes declaracions, a tenor del que parlàvem vostè i jo ara fa uns moments?
Bueno, a veure, jo crec que una empresa... Això, el de SEA, el que demostra també és una altra cosa en aquest país. S'ha estat parlant durant molts anys que en aquest país l'acomiadament era molt rígid, que el mercat laboral és molt rígid. Bueno, jo crec que això és la clara demostració que una empresa pot prescindir d'avui per demà de 300 persones i ajustar la seva plantilla. Això té uns costos, és evident que té uns costos, però l'empresa en la seva compta de resultats pues, considerarà i estimarà que això li surt a compte. Home, jo crec que la clau de totes aquestes coses, des del meu punt de vista, o sigui, l'eficiència d'una gerència perquè una empresa vagi bé i les mesures que hagi de prendre, la clau està és si aquestes mesures al final són negociades o no i si el comitè dels representants dels treballadors pues, participen o no. Sembla que al final aquí hi ha hagut dos temps. Un primer temps, que va ser una mesura directa de la direcció, contestada per part dels treballadors, i una segona mesura acordada. Bueno, és la mesura que ha estat acordada. M'imagino que han conciliat els dos principis, que és al principi de la direcció de l'empresa de que considera que aquesta mesura és necessària per fer-la més competitiva i més eficient, i la segona, pues, suposo que s'han respectat els drets dels treballadors.
Hi ha un tema que segur, li confirmo, que preocupa a molta gent que ara ens pugui estar escoltant, que és la pensió de viudetat. Què passarà ara amb les pensions de viudetat, que hi ha gent a tot l'estat que cobren, dones, homes, que cobren 300 euros, bàsicament dones grans que no han treballat, o que si ho han fet dins d'una època en què el marc legal d'ingressos diríem que no era el més adequat. Explico, ministre, perquè jo crec que la gent gran tremola perquè pugui perdre aquest ingrés mínim, tot sigui dit.
No, jo crec que amb això poden estar absolutament tranquil·les. O sigui, la pensió de jubilació, sí que és veritat que en el document que envia el govern hi ha un apartat que diu que hem d'obrir una reflexió en aquesta matèria, perquè és veritat que la pensió de jubilació, que ve d'una concessió en la que partia de la base que la dona era sempre una persona passiva, no treballava. O sigui, això hem d'esperar que d'aquí a 25 anys aquesta situació pues, no sigui d'aquesta manera, que per tant, tant la dona com l'home, avui ja la gent jove, avui per exemple, el mercat laboral ja s'està igualant si quan veiem per exemple com s'incorporen al mercat de treball els joves de menys de 30 anys. Pràcticament ho fan al 50%. 50% dones, 50% homes. Però venint d'una història que és la que és, en el que la dona pues, no ha tingut ese rol. La dona ha tingut el rol de
sus labores.
Sus labores, de criar la família i de cuidar-se de la família. I això ha treballat més que cap altre durant tota la seva vida, però no ha generat un dret. I, per tant, de cap de les maneres, cap proposta pot anar a lesionar els drets d'aquestes persones que ja són, diguéssim, que no són molt grans. O sigui, que, per tant, no. En canvi, això jo les diria que estiguen tranquil·les, perquè ara aquí el que hem d'obrir el debat és quines coses hem de començar a fer de mica en mica i poc a poc perquè quan arribi l'any 2030... doncs algú digui, escolta, aquells que van començar entre tots a obrir una reflexió en el 2010 ens han portat ara a tenir una situació que ens permet estar tranquils. Jo crec que, però no és el mateix que vostè tingui que prendre una decisió perquè tingui una necessitat urgent a que vostè obri un debat que és bo, que s'està obrint a tota Europa, torno a dir, que això, l'altre dia van tenir aquí un Consell de Ministres de la Unió Europea, i un dels temes que està en aquest moment obert és el tema de la sostenibilitat dels sistemes de les pensions, però poc a poc.
Quan avui, llegint el diari El Mundo, llegeix unes declaracions que ha fet la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, que diu que és un enèsim anunci, un enèsim conill que es treu del barat José Luis Rodríguez Zapatero, i diu que és el mercat laboral espanyol és el més obsolet, més franquista i més antiquat de tota Europa. Fot-li fort.
Bueno, jo crec que les tesis de la senyora Esperanza Aguirre jo crec que són conegudes. Jo crec que almenys té això té, sí, la virtut de que les explica sense enganyar. Ella és una neoliberal convençuda. Ella creu que el millor mercat laboral serà aquell que la gent se contracta quan es necessita i s'acomiada quan sobren. I pel mig el que ha d'haver-hi és la individualitat. En definitiva, hi ha sistemes en el món que funcionen d'aquesta manera. Que l'assegurança, la millor assegurança que ha d'haver-hi és la privada i que cadascú se la pagui, i que la gent s'espavili. I, bueno, aquest és el seu model. Existeix en el món models d'aquestes característiques. Bueno, és un model que no compartim. Creiem que Europa té i ha tingut al llarg de la història algunes senyes d'identitat que no ha de perdre, i és un lloc, la democràcia, la llibertat, però sobretot l'estat del benestar.
Pues ell ja diu que aquest és el més franquista de tots. Aquest model és el més franquista.
Bueno, repeteixo, perquè el model que ella voldria implantar estaria més a prop del model, per exemple, dels Estats Units. Segurament que si estigués la senyora Esperanza Aguirre en aquest moment als Estats Units també seria contrària a Obama perquè vol estendre la sanitat. Miri, el país més potent de la Terra, el que més força té econòmica, militar i no sé quantes coses més, ara, en l'any 2010, estan discutint si la sanitat ha de ser universal i ha d'estar a l'abast de tota la gent. Imagini.
De la opinió de l'oposició no s'ha d'estranyar. Li sorprèn l'opinió, un punt no només escèptica, sinó dura, tremendament dura, de Comissions Obreres i UGT?
Bé, jo crec que els sindicats, lògicament, en aquestes matèries, quan es tracta de parlar de temes que tenen a veure amb el mercat laboral o que tenen a veure amb el tema de la protecció social a través de la seguretat social, sempre tenen una reacció de molta prevenció i, a més, de desconfiança. O sigui, sempre consideren i parteixen de la base que les reformes mai són per ampliar drets, sinó més aviat per retallar algú, no? I, per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que la seva reacció és comprensible i és natural. Ara bé, jo crec que hem de dir una qüestió, també en favor i en benefici dels sindicats. Estem atravessant la crisi, i això ho diuen tots els analistes, de les economies desenvolupades del món més forta des de la crisi del 29, la més forta. Perquè aquesta no és una crisi del sector, aquesta és una crisi que afecta a tota la ciutadania i afecta a tots els sectors. I home, aquesta crisi en Espanya ha estat especialment dura i singular, perquè a més s'ha unit a la crisi de la construcció. I això ha tingut una repercussió immediata d'una pèrdua de llocs de feina com en més gran que la resta d'Europa. La gran majoria de problemes que hi ha hagut d'ajustaments de plantilla, la gran majoria, s'han fet gràcies a les negociacions. Per tant, els sindicats han demostrat en aquest període que han estat sindicats capaços de negociar, capaços de concertar, d'acordar i de resoldre conflictes. Si no hagués estat així, llavors el carrer hauria estat cada dia plena de manifestacions, que hauria estat el pitjor remei per una crisi d'aquesta profunditat. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo tinc confiança que els sindicats defensaran les seves posicions, però s'hauran a una taula i, en definitiva, amb una voluntat d'acord en allò que consideren que hagin d'acordar.
Demà, ministre, surten les dades de l'atur. Divendres ja vam conèixer les que dona l'EP a l'enquesta de població activa. Es donen 4,3 milions d'aturats a Espanya. En dos anys, prop de 2,5 milions de persones s'han quedat sense feina. En fi, la situació és dramàtica, les dades són dures. Les que treballa el Ministeri són similars a les que donarà demà, a les que va donar divendres l'EPA?
Les que treballa el Ministeri, que fins demà, evidentment, no les tindrem, el que jo crec que van, si no hi ha una sorpresa d'última hora i fins que no les tinguem, nosaltres creiem que acabaran confirmant una tendència, que és la tendència de que el comportament de l'atur ja es comença a semblar molt més al 2008 que al que ha estat tot el 2009. Per tant, això què vol dir? Pues això voldrà dir que probablement continuaran encara uns mesos aquest trimestre, que a més estacionalment, històricament mai ha estat bo, perquè, per exemple, el mes de gener, si agafem una sèrie històrica dels últims 10 anys, pues, doncs sempre al mes de gener s'han perdut més de 80.000 llocs de feina, o 67.000, si agafem solament fins al 2007, no? I llavors, clar, si durant l'època d'expansió econòmica i de creixement econòmic ja es perdien llocs de feina en el mes de gener, en un 2010, que encara la crisi no l'hem superat del tot, és lògic i és comprensible que es perdin llocs de feina. Ara, jo crec que estem ja en una fase final del que és l'ajustament en quant a la pèrdua de llocs de feina.
Per tant, li pregunto, quan interpreta, ministre, que pot haver-hi brots verds dins del que és el mercat laboral? És a dir, que ens donarà recuperació positiva del mercat laboral a Espanya?
Home, els brots verds, normalment, per naturalesa, sempre són a la primavera. Però jo crec que els econòmics, que és el que vostè em pregunta...
I els laborals, en aquest
cas. I els laborals. Jo crec que podríem pensar raonablement que en el segon semestre, per tant, al començament de l'estiu d'aquest any, la cosa comencés a canviar, no d'una manera molt radical...
Però començar
sí.
D'una...
Sí, jo crec que sí. Jo crec que a partir del juny d'aquest any, del juliol, raonablement s'hauria de començar a pensar que la cosa canviaria. Si no hi ha alguna cosa que en aquest moment ni cap analista té previst que alteri totes les previsions de caràcter econòmic des del punt de vista de l'economia internacional.
Queda un minut i li vull fer un parell de preguntes encara. Vostè, que viu a Madrid majoritàriament, però que és d'aquí, què creu que passaria si Montilla digués hereu el que Esperanza ha dit del Gallardón?
Bé, jo crec que això no me, és una cosa que mai me l'ho he plantejat, perquè no me lo imagino que passaria mai entre Montilla i hereu, o entre Corbacho i Montilla, perquè jo crec que entre nosaltres aquestes coses, la veritat és que penso que no es donarien mai.
Val. Una altra, la consellera de Treball, la Mar Serna, va venir a dir en aquest programa El Pont del 8 de desembre que haurien de començar a pensar en redissenyar el calendari de festius, i posava com a exemple aquell precisament el pont del 6 al 8 de desembre, on el dia 7 és laborable, però molta gent agafa festa i es converteix en 3 o 4 o fins i tot 5 dies de festa, depenent del calendari dels anys. I tot per una festa religiosa en un país laic. Vostè també està per estudiar aquestes situacions que afecten el calendari laboral?
Això és molt complicat, perquè aquest pont, que pot ser dolent per algun sector, és tremendament positiu per a un altre. A lo millor guanyem productivitat si traiem un dia de cal pont a no sé quin sector, però perjudiquem el sector turisme. És molt complicat, perquè després hi ha les festes locals. Home, jo no dic que totes les coses es poden estudiar, però aquesta concretament no és fàcil.
Val. I ara sí que va l'última. Escolta, avui hem parlat amb Joan Carretero fa una hora i mitja aproximadament, que diu que segurament s'integraria, tot fa pensar que s'integrarà amb una candidatura política que liderarà el president del Barça, Joan Laporta. Què li sembla?
Bueno, em sembla bé. Jo crec que és bo que les eleccions estiguin concorregudes i que cadascú que consideri que té coses a portar per a aquest país, pues que es presenti en una selecció. Jo crec que després els ciutadans tenen la última paraula i, en definitiva, decidiran pues quina és la representació que li otorguen.
Són les 10 del matí. A aquesta hora acomiadem el ministre de Treball, Celestino Corbacho, qui volem agrair molt que ens hagi acompanyat avui aquí al Mona RAC1. Per cert, de Treball i Immigració, i deixi'm preguntar-li, ja ha passat, habitualment els mitjans de comunicació fem molta tempesta i després es converteix en maragassi i en marejol. El tema de Vic. Ha tornat a la normalitat, no?
Sí, ha tornat a la normalitat i jo crec que ens hem de felicitar tots, sobretot per una qüestió. Per Vic i per les seves ciutadanes i els seus ciutadans. No hem de caure en l'error de pensar que Vic és una ciutat problemàtica en la immigració. Vic ha donat exemple, no ara, al llarg de molts anys, de que ha estat una ciutat capaç d'integrar a una diversitat molt àmplia. Al final, s'ha convertit durant unes setmanes en una referència quasi internacional, i per tant, si això torna a la normalitat, jo crec que és la millor notícia.
Abandonem la idea de que Vic és elegido, com s'ha volgut pintar
des de molts llocs
d'Espanya.
Jo conec Vic, conec a la gent de Vic, i fins i tot quan jo era alcalde de l'Hospitalet i el senyor Codina era alcalde de Vic, jo vaig anar a Vic perquè m'expliqués la política que estava portant a terme des del punt de vista de la integració des de l'Ajuntament, perquè lògicament jo volia agafar alguna referència, perquè Vic era i ha estat una referència del que s'ha de fer, no del que no s'ha de fer, que són en altres casos han aparegut per llocs que no s'han de prendre de referència. Al final, evidentment, Vic té també una situació política singular, té una problemàtica singular i tot això, però bueno, jo crec que una vegada que això s'ha superat, fins i tot ara cometerien un greu error de pensar que és que l'actual alcalde, que l'actual corporació, conec l'alcalde, conec el regidor, i són gent que potser s'han equivocat, tots ens podem equivocar en un moment determinat, hem fet aquest plantejament. Però jo crec que tenen bones idees de fons, que és el que realment interessa i importa.
Se'n torna a Madrid?
Em torno a Madrid al migdia, vaig venir ahir amb l'avió i ara em torno a l'AVE.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, ministre.
A vosaltres.
El ministre Celestino Corbacho, avui al Món a RAC1.